COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà a la matinada avancem una hora el rellotge. Quan siguin les 2 de la matinada seran les 3. S'allarga el dia, més hores de llum a la tarda i torna l'anomenat ambient mediterrani. És a dir, una major socialització als carrers. Per cert, se n'en recorden d'una proposta a nivell europeu de deixar un horari fix que s'havia de decidir entre els dos? Mai més se n'ha tornat a plantejar. Un pensa en les coses que els polítics diuen i que després queden en el calaix. No va quedar en un calaix, afortunadament, el treball, l'estadística i la preocupació del doctor Josep Tarrés, pneumòleg i metge de capçalera, que la seva ciutat natal de Cerdanyola del Vallès va descobrir una dura proporció. Entre els seus veïns i veïnes hi havia més casos de càncer respiratoris que no pas en altres zones, relació amb l'amiant i les grans empreses cimenteres de la zona. Un treball diari de diagnòstic als amics i amigues d'una malaltia terrible amb edat joves. No va ser des d'un despatx d'una gran ciutat, sinó dels metges de proximitat, de relació diària a peu del carrer. Des del 2002 està prohibit construir a Espanya amb amiant, però encara n'hi ha molt, massa, amb els nostres edificis, amb el risc de les seves malignes partícules. La fàbrica tancada continua matant i es xifren en 1.000 casos anuals a Cerdanyola i que anirà en augment fins al 2040. La Generalitat destina 10 milions d'euros per retirar aquest material. Els diners són tan necessaris com insuficients. I un es pregunta per què s'ha tardat tant. Com a mínim, aquí sí, la pressió social, i aquest tema és fonamental, ha evitat deixar-ho al calaix. Bona tarda, sóc Sergi Tor i a Catalunya Avui està passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Un grup de professionals de l'Hospital Clínic de Barcelona, expert en addiccions, ha consensuat que el consum de 5 o més porros a la setmana implica un risc per la salut. A més, els especialistes alerten que bona part de la població té falses creences sobre els suposats beneficis del cànnabis. A Tarragona, la Guàrdia Civil i la policia francesa han recuperat una retroexcavadora robada del port. La denúncia del robatori es va fer el 16 de març als Mossos d'Esquadra i una ràpida investigació i coordinació policial va permetre recuperar la màquina a la població francesa de Pau. La màquina està valorada en 60.000 euros i hi ha una persona detinguda per aquests fets. En successos, l'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest divendres un home acusat d'intentar matar el seu veí i assetjar sexualment la seva parella d'aquest acunit. L'acusat es va barallar amb la víctima i després que li recriminés que s'hagués masturbat davant la seva nòvia, el fiscal demana 13 anys de presó pel processat pels delictes d'assetjament, amenaces i d'homicidi en grau de temptativa. D'altra banda, detingut entre Lloret de Mar i Girona, 10 integrants d'una organització dedicada a l'estafa del fill en problemes. Seguint aquest modus operandi, els delinqüents es fan passar per fills de les víctimes i els demanen diners a través d'un missatge de WhatsApp. Els diuen que el seu telèfon s'ha fet malbé i que podien escriure'ls en el nou número que suposadament eren d'un amic. Mai parlaven per telèfon per no descobrir-se i es demanaven transferències urgents entre 2.500 i 3.000 euros. La investigació ara continua oberta i no es descarten noves detencions. I per últim, els comerciants de Barcelona ultimen un consens per obrir per Sant Jordi a canvi de Tots Sants. La Generalitat va dir dijous que l'Ajuntament encara pot rectificar i canviar la llista de festius de botigues obertes després que el consistori preguntés si els establiments de Barcelona podrien obrir per Sant Jordi i la resposta va ser negativa. La normativa estableix que es pot obrir 10 diumenges i festius, 8 dels quals es marca la Generalitat i els altres dos l'Ajuntament.
Gràcies, Mar. Aviam si finalment es pot obrir per Sant Jordi. Ningú es va donar compte de que era un dia festiu, que era diumenge, ningú va revisar el calendari. Busquem ja l'actualitat de serveis. I comencem pel temps. Aquest divendres de març, sense canvis, cel serè, temperatures que van a cap amunt i ambient en general molt i molt agradable. És a dir, un dia de primavera i, a més de cara amb aquest cap de setmana, no s'esperen canvis. Temperatures actuals, a Lleida i Girona registren 19 graus, Tarragona 21, Barcelona 24 i Andorra 15 graus. Segurament els més valents aquest cap de setmana ho aprofitaran aquestes temperatures per anar a la platja i fins i tot donar-se el primer bany de l'any. Anem ja tot seguit a les incidències del trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general continua la calma en aquesta xarxa viària. És cert que destaquem aquest accident que s'ha produït a la zona del Prat de Llobregat, a la B250. Ens indiquen que la via continua tallada en totes dues direccions, que es fan desviaments. Per tant, problemes a l'extrem sud de Barcelona. Les rondes es van carregant de mica en mica. Hi ha hagut un accident a les zones Plugues, la C32, quan la C32 enllaça amb la ronda de dalt, i aturades puntuals en sentit Besòs. També a l'inici de la ronda de dalt, però en direcció Llobregat, entre el nus de la Trinitat i la zona de Guinaueta. Això afecta la pota nord, a la B20, i a cua entre el túnel de Santa Coloma i aquest enllaç del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I quan parlem de mobilitat, la via estrella a hores d'ara dels últims anys és la AP7. Evidentment és un eix vertebrador de tota Catalunya que comença al Delta de l'Ebre i acaba a la frontera amb França. Són centenars de quilòmetres per la qual transiten milers de camions i de vehicles, amb un augment del 40% des de l'alliberament dels peatges al setembre de l'any passat i també un augment de la sinistralitat. No hi ha dia que no informem d'un accident a la AP7 que té aquesta data de que un sap quan entra però no quan surt. A partir d'aquesta tarda entren en vigor les noves mesures per tal de reduir els accidents amb aquesta autopista entre el tram entre Martorell i Gèlida amb un tram de 7 quilòmetres. Yolanda Canales, quines accions se posen en marxa concentrades per ara en caps de setmana?
I des d'avui mateix, des d'aquesta mateixa tarda, i és que el Servei Català de Trànsit limitarà la velocitat a 100 km per hora entre Martorell i Gelida, com dèiem, a partir d'aquesta tarda, però també els dissabtes al matí i els diumenges a la tarda. Els camions hauran de circular per la dreta en aquest tram d'uns 7 km. És una de les 20 mesures que es posen en marxa per reduir la sinistralitat a l'AP7 després de l'augment del trànsit en aquesta via. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, creu que la limitació de velocitat ajudarà també a reduir els accidents.
Creiem que reduir aquest 100 per hora ens facilitarà que no hi hagin aquests accidents, ens millorarà la fluïdesa del trànsit i ens millorarà la seguretat viària. Això, d'entrada, mirarem aquests 100 km per hora. Si no és suficient, prendrem també altres mesures de reducció en quan les densitats siguin molt més altes, reducció de la velocitat fins a altres límits de velocitat.
Altres mesures que es posaran en marxa són l'ús de drons per controlar punts viaris conflictius, un nou sistema de carros radar i velocitat variable en diferents punts, i és que s'ha de tenir en compte que el trànsit a la P7 s'ha incrementat un 26% arran de l'alliberament dels peatges.
Carlos Folqui, secretari general de l'Associació General d'Autònoms i Pimes del Transport de Catalunya. Benvingut a l'informatiu migdia. Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo valora usted las medidas anunciadas por el Servei Català de Trànsit de la limitación de velocidad y también algunos trazados, por ejemplo, de Gélida en la AP7? ¿Cómo valora usted estas medidas?
Pues desde el sector aceptamos las medidas con resignación. Ciertamente, desde que se liberalizaron los peajes de la AP7 ha habido un incremento muy elevado de la circulación de vehículos, ha habido un incremento de la siniestralidad, aunque en la mayor parte de ocasiones no estamos implicados los transportistas, pero ciertamente sí que existe un problema grave de movilidad y las medidas son necesarias en tanto en cuanto nos permitirán o esperamos que permitan pues reducir justamente esa siniestralidad y no solo pues evitar daños personales, sino también evitar las siempre ingratas, incómodas colas que se producen cuando se producen dichos siniestros.
Usted me habla de resignación. ¿Cree que había otros planes alternativos a plantear?
Hombre, el plan principal y esencial, y así lo venimos reivindicando desde el sector de transporte de mercancías por carretera, es que la AP7 como vía capital para el tráfico tanto de personas como de mercancías es una vía que actualmente resulta insuficiente, con lo cual lo que se han de adoptar medidas por parte de todas las administraciones implicadas para ampliar la capacidad de circulación de la AP7. Esto entendemos que es una solución temporal, es una solución que al final pues no agrada a nadie, que al final es imprescindible, pero la solución real pasa justamente por hacer inversiones en infraestructuras por parte del conjunto de las administraciones implicadas.
Lo que pasa es que estamos ahora en un contexto político donde lo que se quiere sobre todo potenciar más en el transporte de mercancías sería la vía férrea, el tren.
Sí, correcto, pero la vía férrea es ese gran objetivo que tiene el transporte de mercancías y que nunca llega y que nunca se llega a cumplir. Realmente los costes en infraestructura que supone adaptar el conjunto de vías férreas españolas para realizar ese transporte de mercancías por carretera por vías férreas, pues es un anhelo deseado por todos, pero realmente es de una altísima complejidad y requiere unas inversiones elevadísimas. La realidad es la que es. El transporte de mercancías por carretera es un servicio esencial para el conjunto de la ciudadanía y la mayoría de operaciones se desarrollan por carretera, con lo cual hasta que no lleguen esas deseadas vías férreas adaptadas para el transporte de mercancías, pues lo idóneo sería pues trabajar las inversiones en lo que es una realidad hoy en día, y es que el transporte de mercancías se sigue efectuando principalmente por carretera.
Y una última pregunta. Cuando usted me habla de que la alternativa sería mejorar y ampliar la AP7, ¿a qué se refiere en un tema concreto?
No, simplemente donde hay dos carriles, ampliarlo a tres. Esto sería la principal vía. Y luego tenemos otras vías, como por ejemplo la C32 de peajes, que es una vía que está infrautilizada y que en determinados momentos, y especialmente los fines de semana, pues sería muy útil para derivar parte del tráfico que pasa por Vilafranca para pasarlo por la C32, por los peajes del Garraf, y es una medida que hemos solicitado desde el sector y que las administraciones implicadas no alcanzan a llegar a un acuerdo para que justamente se levanten los peajes y poder derivar gran parte de ese tráfico que por la AP7 pues supone un problema para todos al final.
Carlos Folqui, secretario general de la Associació General de Autònoms, Pimes i Transportistes de Catalunya, gràcies per estar aquí en l'informatiu de COPE Catalunya i buenas tardes.
Muchas gracias y un placer.
Parlar d'amiant és parlar de la uralita, un material utilitzat en la construcció que es va popularitzar a la segona meitat del segle XX. Moltes construccions de la dècada dels 60, 70 o 80 van utilitzar l'amiant. Prohibit des de l'any 2002, ara es treballa per retirar-lo a causa de la seva provada demostració causa-efecte amb la propagació de càncers respiratoris. En aquesta línia, el govern de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana un pla que pretén eliminar aquest material de tots els edificis públics a finals de l'any 2028 i a qualsevol altra construcció privada al 2032, tal com ho exigeix la Unió Europea. Xavier Bernardi és qui ha de liderar aquest pla per aconseguir eliminar 4 milions de tones d'amiant que es calcula que encara queden a Catalunya. Bernardi ha passat a Per Herrera en COPE Catalunya i Andorra i ens ha explicat a quins són els eixos principals d'aquest pla que ara ens explica Yolanda Canales.
El pla conté 21 actuacions organitzades en 4 àmbits: identificació, retirada, prevenció i també la creació d'un nou marc normatiu per afavorir l'erradicació de l'amiant, un material que es troba en forma de fibrociment a les teulades, en dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic. L'any 2032, bona part d'aquest amiant caducarà i cal retirar-lo, ja que les microfibres que pot alliberar si es degrada provoquen càncer i altres malalties. I això és una de les qüestions que s'ha de tenir en compte, si està o no degradat. Ho explica Xavier Bernadí, president de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya.
Quan es detecta amiant, en primer lloc cal diferenciar si aquest amiant es troba en bones condicions, o bé és un amiant que s'ha trencat o que s'està deteriorant per qualsevol motiu. Per exemple, s'està desgastant doncs, per l'efecte del temps, per dir-ho així. És quan està degradat o en males condicions que l'amiant és perillós, perquè és quan pot detectar, pot emetre fibres a l'atmosfera, i aquestes fibres ens poden entrar pel tracte respiratori.
I no es pot manipular de qualsevol manera. Ho ha de fer una empresa especialitzada i, al seu torn, aquest material es portarà a l'únic dipòsit de residus que està adequat per a l'emmagatzematge de l'amiant i que està a Castellolí, a la comarca de l'Anoia. I és que, de moment, amb aquest material només es pot fer això, emmagatzemar-lo, no destruir-lo. Ho explica Xavier Bernadí.
De fet, etimològicament, la paraula d'amiant o d'esbest, el significat que té és indestructible. I aquesta, diguéssim, és una de les dificultats en què topem a l'hora de gestió d'aquest material. És nociu, és indestructible, s'està estudiant si hi ha alguna manera de reciclar-lo, però encara estem molt al principi d'aquests estudis.
El cicle estimat de vida és de 30-50 anys, així que es calcula que l'any 2030 més del 85% d'aquest material haurà superat la seva vida útil. Per això s'ha decidit accelerar el ritme, perquè si no es trigarien dècades, fins i tot un segle, a retirar tot l'amiant que hi ha a Catalunya.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, la neuròloga Carmen Diego. Doctora, bienvenida y buenos mediodías.
Hola, buenos días.
Hay muchísima relación, ¿no? Está demostrado ya científicamente por el trabajo de los doctores de la relación de aspirar amianto con la grave posibilidad de desarrollar un cáncer.
Sí, efectivamente. De hecho, ese fue básicamente el motivo por el que se prohibió el amianto. Y es que se sabe que es un carcinógeno del grupo 1A, carcinógeno del grupo 1A quiere decir que se sabe seguro que produce cáncer en humanos, y concretamente el tipo de cáncer que produce suelen estar relacionados con el aparato respiratorio, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de pleura, que es la membrana que rodea el pulmón, y el tumor se llama mesotelioma, y luego también cáncer de laringe.
A mediados de la década de los 80 se prohibió ya la construcción con amianto porque había esa relación con los cánceres y los tumores. A día de hoy, casi 40 años después, ¿todavía hay diagnósticos que relacionan la aspiración del amianto con la enfermedad?
A fecha de hoy todavía lo tenemos. Por ejemplo, un caso muy particular y que además es muy significativo es el tema del mesotelioma, que el mesotelioma, curiosamente, y en una zona, por ejemplo, ahí en Cataluña, la zona de Cerdanyola de Vallès y demás, se está viendo cómo el mesotelioma de causa medioambiental está aumentando por la inspiración, la aspiración de las fibras que van soltando pues edificios que empiezan a deteriorarse, y estamos viendo un incremento incluso, ya digo, del mesotelioma a nivel, ya digo, de causa medioambiental. El mesotelioma de causa ocupacional, debido a la prohibición del amianto en los años 80, asistimos ya a una fase de meseta y probablemente en el futuro de descenso, pero ya digo que el mesotelioma de causa medioambiental está aumentando.
Por lo tanto, usted está absolutamente de acuerdo en que haya una retirada inmediata de todas las construcciones de amianto, que inclusive se impulse, se active esta retirada.
Sí, o sea, yo creo que se debe exigir a nuestras autoridades, a nuestros políticos, que se cumpla un poquito la directiva europea del año 2015, donde instaba a los países miembros a la retirada del amianto de todas las estructuras que lo contengan.
Y aprovechando ya su presencia aquí en la radio, pues bueno, es una pregunta habitual, tópica, pero si ayudamos a alguien siempre es mucho mejor. Las muertes evitables por el consumo de tabaco. En Cataluña cada año mueren 10.000 personas por este hábito, que están dentro de esta categoría de muertes evitables, y siempre está de más a recordarlo, ¿no? El consumo de tabaco lleva inherente pues el grave riesgo de sufrir un cáncer.
Sí, bueno, a ver, es indudable, ¿no? La principal causa de cáncer de pulmón es la inhalación de humo de tabaco, ¿no? Es el tabaquismo. Y hay que recordar que el cáncer de pulmón en estos momentos es el tercer cáncer más frecuente, tanto ya para hombres como para mujeres. Desgraciadamente, las mujeres también ya nos estamos equiparando a los hombres en el tema de consumo de tabaco. Y es el cáncer, como digo yo, más mortífero que hay, es el que más mata, es el que más muertes produce.
Doctora Carmen Diego, gracias por estar aquí en el informativo Mediodía de COPE Cataluña y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes.
I demà hi ha el canvi d'hora. Quan siguin les dues de la matinada, hem de passar el rellotge a les tres, o bé, o podem canviar-ho abans d'anar a dormir. Un canvi d'hora, doncs, que provoca ja que sigui aquest anomenat horari d'estiu. Hi haurà més hores de llum a la tarda, més foscor a les primeres hores del matí. Marc Puerto, està ja el ciutadà al cas d'aquest canvi? Pot agafar per sorpresa algun diumenge al matí? I els experts com valoren el fet de disposar d'una hora més de llum a la tarda?
Doncs tenint en compte que aquest canvi d'horari es fa a tota la Unió Europea, on hi ha arrelada una llarga tradició, ja fa temps que aquesta és la protagonista de diferents debats. Els especialistes s'adverteixen dels perjudicis dels canvis d'hora i molts pensen que afecten negativament la salut. Però clar, quins són aquests efectes que té sobre la salut el canvi d'horari? Doncs nosaltres hem parlat amb l'experta Ariadna Güell, que és coordinadora de l'Associació Europea que defensa una nova organització del temps, i això és el que ens ha explicat.
Estem més adormits, s'ha vist que el dilluns, després del canvi d'horari, hi ha més accidents de trànsit, hi ha més atacs de cor, hi ha uns efectes que tenen a veure amb el desajust dels nostres ritmes biològics, que s'ajusten justament amb la llum del sol. I després hi ha els efectes més greus, que són els que passen quan no estem en la zona horària que ens toca. I això ens passa durant l'horari d'estiu. Ens llevem a les fosques i al llevar-nos a les fosques el nostre cos no s'activa.
A més, una altra de les qüestions és què en pensa el públic, què en pensa la gent del carrer sobre aquest tema. Nosaltres hem volgut sortir també al carrer a preguntar a tothom sobre això i sobre si estan d'acord en aquest canvi d'horari a l'estiu o no.
A mí me parece bien porque en verdad nos adecuamos a las horas solares y aprovechamos más la luz del día.
El cambio de horario de este domingo lo veo tanto positivo como negativo en algunos aspectos. Positivo sería el ahorro de energía que esto supone, como negativo que personas que sufren de insomnio podrían verse afectadas por esta medida.
Un estalvi energètic, de fet, que no és tal com sembla, perquè l'experta, Ariadna Güell, t'assegura que aquest estalvi energètic no és real.
O bé no té cap efecte, és a dir, que estalviaria, tindríem la mateixa despesa energètica, estiguéssim en canvi d'hora o sense canvi d'hora. Inclús hi ha alguns que apunten que podem tenir una mica més de despesa energètica amb el canvi d'hora, perquè el ser fos de matí fiquem més calefacció, perquè fa més fred, i el ser clar de nit a l'estiu posem més aire condicionat.
Ara bé, està a prop al final d'aquesta tradició. És cert que es farà el canvi d'horari almenys fins al 2026, però que després ja no es farà més? Arribat aquest moment s'haurà de decidir, doncs, si no es canvia, amb quin ens quedem, amb l'horari d'hivern o amb l'horari d'estiu.
Si de cas fem cas al que s'ha de fer i demà a la matinada doncs avancem una hora el nostre rellotge. I aquesta notícia sí que me fa una especial il·lusió doncs, presentar-la i divulgar-la. Primer perquè Don Quijote de la Mancha és un dels grans llibres doncs, a llegir en una vida. Però a més doncs, un jubilat de Barcelona de 89 anys, expert en Cervantes, ha tornat a escriure a mà el Quijote en rotlles de paper de les caixes registradores, amb una llargària de 15 quilòmetres. És evident que ha dedicat moltes i moltes hores a l'hora de fer doncs, aquest objectiu que sembla inversemblant, però que també ha donat doncs, el sentit a la vida amb aquest home de 89 anys, que finalment ha pogut aconseguir el seu objectiu, Clara Fernández.
Així és, Sergi, escriure el Quixot més llarg del món, exactament 15 quilòmetres de tinta en paper de caixa registradora, una fita que no ha fet mai ningú. Aquesta afició per Miguel de Cervantes va començar en la seva infantesa, quan l'obra del Quixot va caure a les seves mans. Així ens ho ha explicat ell mateix a COPE Catalunya i Andorra.
A los 13 años me vino a las manos un Quijote y fue tanto la afición que tuve que dije, caray, ¿y si escribiese el Quijote en una tira de papel? Y me gustó. Y el resultado me han salido dos ruedas grandísimas de 1 metro de diámetro cada una. En total mide 15 kilómetros de largo. O sea, para mí es el Quijote más largo del mundo. Habrá Quijotes grandes, voluminosos, de tapas anchas y grandes, pero largos, yo creo que este debe ser el único Quijote que existe en el mundo.
En aquesta peculiar obra ha dedicat més de 1.000 hores, sense comptar el temps invertit a construir un artefacte casolà per a poder enrotllar el que anava escrivint. Es tracta d'un armari de més de 100 quilos fet a mida. Francisco ens ha comentat que a vegades es pregunta què li diria Cervantes si conegués les seves aficions.
Pues me diría que estoy siguiendo los mismos pasos que Don Quijote. Don Quijote era cuerdo, como yo, pero tenía momentos de locura. Y esto es lo que me pasa a mí, quizás. Eso es lo que creo yo que Cervantes me diría.
També li preguntem què li diria a ell a Cervantes si tingués l'oportunitat de conèixer-lo. Aquesta ha estat la seva resposta.
Si lo viese en persona, me quedaría sin palabra. Me quedaría mudo. No podría explicarle nada de nada porque sería tantas las cosas que tengo que decirle. Porque mi casa es como un museo de Cervantes. Me da pena de que una obra inmortal d'este calibre pues que no se dé a conocer.
Gràcies a persones com en Francisco, Cervantes i el seu cavaller segueixen vius en la memòria de moltes persones. Un record que aquest jubilat barceloní espera que no es perdi mai.
I l'escola concertada vol reivindicar la seva aportació al sistema educatiu de Catalunya. Les quatre patronals del sector valoren, en aquest cas, la realització d'hores d'activitat docent ofereixen als seus alumnes i l'aplicació de la 6ª hora en tota l'etapa educativa, Mireia Alfocea.
Emprenedora, diversa i de qualitat. Aquests són els adjectius que l'Escola de la Gent ha escollit per la seva campanya, que busca canviar la visió social que es té de les escoles concertades. Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació d'Escola Cristiana, diu que actualment hi ha un desconeixement molt gran de la tasca que fan les seves escoles i que això els acaba perjudicant.
Perquè sí que veiem que a vegades les decisions polítiques, quan es prenen amb desconeixement, doncs acaben sent o acaben no afavorint-te, no? I per tant volem que aquesta realitat es conegui.
Eva Salvà, directora general a l'Agrupació d'Escola Catalana, ha defensat la diversitat d'alumnes en aquestes escoles, amb més de 50 nacionalitats, i que la seva labor amb l'alumnat amb necessitats educatives especials és molt semblant a la de l'escola pública, tot i tenir menys recursos.
En aquests moments, el 14,1% de NESES és el percentatge que tenim en les escoles concertades. I a l'escola pública en aquest moment s'estan acollint el 14,6. Per tant, estem en una equitat absoluta.
En relació al decret de concerts, Meritxell Ruiz ha dit que serà benvingut sempre i quan posi fi a la discriminació econòmica entre la pública i els altres models educatius.
Aquest mes de gener a Catalunya s'han creat gairebé 1.900 empreses. És un 20% més que el mateix mes de l'any 2022. És una bona notícia. Ara bé, el capital subscrit és de 81 milions d'euros en total, és a dir, un 24% menys que el gener de l'any passat. És a dir, s'han creat més empreses el primer mes de l'any, però de menys valor econòmic. Catalunya recupera, doncs, la creació, però les veus empresarials sostenen que avui és molt més difícil crear i donar continuïtat a un projecte empresarial, Ricard Álvarez.
Sí, el somni de molts. Una paraula repetida una i mil vegades pels polítics. S'ha de ser emprenedor. Però com? Amb quines ajudes? On hi ha el mercat? El president dels empresaris de Girona, Ernest Plana, explica a COPE Catalunya per què costa més crear una empresa avui que no fa 30 anys.
És la quantitat de reglaments, de directives, de normes i de decrets que hi ha per muntar qualsevol instal·lació. I un altre factor important, considero que està bé molt important, és la quantitat de competència que un pot tenir. Avui dia muntar un negoci, si no tens un gran projecte, és quasi impossible.
Fulgent Ciceron va crear una empresa de serveis de neteja l'any 1988. De ser un venedor a empresari amb responsabilitats. A Herrera, en COPE Catalunya, ha confirmat que ara són èpoques diferents, però amb similituds intocables.
Orgullós d'haver fet el que vaig fer. Se hi ha d'estar. Si no, malament rai. Cada època té el seu fàcil i el seu difícil. Ara, constància i saber el que portes entre mans. El que passa és que jo vaig començar de zero, però ja tenia una cartera de clients que sabien el que comptava. Això també és molt bo, eh? Però sí, clar, jo dic, bueno, mira, escolta, endavant, jo em quedo a casa, els clients ja em trucaran, no.
Avui les empreses tecnològiques dominen el creixement d'inici de projectes, per després inclinar-se per fusions per consolidar la supervivència i el creixement. Hi ha una cosa que no pot canviar, l'intuïció del que necessita el mercat i la societat i que s'ha de cobrir i on el primer que arriba té molt a guanyar. Ja no sabe más si vas mintiendo.
I amb aquest bon temps que farà aquest cap de setmana, també aquesta tarda, doncs és molt agradable passejar pel Parkway de Barcelona Ciutat, com un de tants indrets que hi ha a Catalunya. Fem una pausa i parlem de les mesures amb les quals l'Ajuntament de Barcelona vol potenciar l'ús social i cultural del Parkway, on, per cert, hi ha un descens de visitants des de que fan pagar entrada.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Millorar l'enllumenat a les zones fosques del parc Agüell i potenciar l'ús per part d'entitats i escoles de la zona són els objectius per incrementar l'ús social i cultural del parc. A més, els responsables de l'Ajuntament minimitzen la caiguda de visitants des que es fa pagar entrada i valoren que així no hi ha la desmassificació del parc. Javier Sánchez.
El parc Güell ha passat de 9 milions de visitants el 2019 a 4,6 el 2022, una xifra que l'Ajuntament de Barcelona ha venut com un èxit de desmassificació que té una explicació en el canvi de sistema d'accés de pagament. Fins al 2019 només es pagava l'entrada per accedir a la zona central patrimonial, mentre que la resta de la zona era de lliure accés, sense distinció entre veïns i turistes. Actualment, tot el recinte del Parc Güell és de pagament, excepte per veïns que ho acreditin i usuaris de la targeta Gaudí Més, que es pot tramitar a través de l'Ajuntament de Barcelona. Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Gràcia, destaca el que s'ha aconseguit amb aquest nou sistema.
Amb aquest nou perímetre, perquè ens entenguem, aconseguim doncs, reduir la pressió turística. Quin era el segon repte que teníem llavors? Que això no anés en detriment de l'accés veïnal. Per això creem les dues franges alliberades de dia i de vespre i generem tot el projecte no, amb el carnet de biblioteca, fomentant que hi hagi el Gaudí Més i arribem fins a aquests 150.000 i els 450.000 veïns que accedeixen anualment de forma gratuïta.
Així mateix, Badia ha anunciat una inversió de 16 milions d'euros fins al 2026 en noves actuacions destinades a millorar el recinte, els entorns i la mobilitat per preservar el seu patrimoni arquitectònic i natural.
I atenció amb aquesta xifra, 250 milions d'ampolles de cava venudes l'any passat, un increment del 5% respecte al 2021. El sector del cava a Catalunya passa per un gran moment. Les vendes s'han incrementat a Alemanya, Estats Units i Bèlgica. Belén Heredia.
Les previsions apuntaven un increment de vendes del 3% que s'ha superat àmpliament. Concretament, la xifra del 2021 ha estat superada en més de 2 milions. És per això que el president de la denominació d'origen de cava, Javier Pagès, s'ha mostrat satisfet.
N'hi ha por que no es complís, però sí que era optimista i pensava que ho faríem. I hem fet un 4,5, o sigui que 4,56, per ser més exactes. O sigui, jo crec que ha sigut un molt bon any, donar totes les circumstàncies, i al cap un altre any més repeteix creixement.
La inflació ha provocat que els elaboradors pugin els preus quasi un 10%, però tot i això els resultats assolits han estat positius, i és que són gairebé 250 milions d'ampolles les que s'han venut el 2022. Pagès ha explicat alguns dels motius d'aquest creixement.
Bueno, jo crec que el mercat interior hem tingut el turisme, no? Ha vingut amb força i jo crec que això ha ajudat molt. La gent d'aquí doncs, som de sortir i al moment que ens deixen sortir amb més llibertat ho fem. Ens ha agradat tornar no? a restaurants, a menjar, a celebrar i jo crec que tot això ha ajudat moltíssim a que realment s'ha comportat molt bé.
Cava és l'única marca internacional que ha aconseguit créixer en volum de vendes i amb un valor elevat. Per aquest motiu i per les dificultats superades al 2022, Pagès ha assegurat que les prevencions de vendes del 2023 seran positives.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promou en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 10 minuts en punt, Esports Cope, Joan Batllori. Bon dia, bona tarda.
Què tal, bona tarda, Sergi?
Abans de tot, he seguit la seva recomanació i m'he reservat per Setmana Santa la lectura de Moby Dick.
Ah, home, no te l'acabaràs a Setmana Santa, ja t'ho dic.
No, poc a poc, però és la immensitat.
Sí.
Vostè llegeixi les 1.800 pàgines del sumari judicial...
Sí, perquè jo Moby Dick ja me l'he llegit, t'ho haig de dir.
Va, jo també, però vaig a fer la relectura, vaig llegir l'adolescència. Em va impressionar.
Sí, sí, està molt bé. Sí, sí.
Sí, és la immensitat, exacte, com la immensitat del sumari judicial.
Totalment, totalment.
Bé, en 10 minuts tenim els esports, Joan.
Sí, avui amb moltes coses i molt diverses. Actualitat Barça, que hi ha una mala notícia, que és la lesió de Christensen amb Dinamarca, una lesió al bessó de la cama esquerra, no arribarà pel clàssic de Copa. Estarem també amb la prèvia del partit de demà de la selecció espanyola, és el primer partit amb Luis de la Fuente a la banqueta. Demà Espanya-Noruega a Màlaga sense Haaland. Estarem allà amb el Miguel Ángel Díaz i trucarem també a l'Iñaki Cano. En clau espanyol trucarem al Dani Solsona, mitat de l'espanyol, per valorar una mica la situació de l'equip, una situació complicada. Recordem que l'Espanyol està en aquesta aturada per partits de seleccions a un punt només de la zona de descens i haurà de jugar el cap de setmana que ve contra el Girona. El Girona avui juga en partit als seus dos futbolistes sots 21, que són Riquelme i Arnau. Aquest dissabte que ve, no l'altre, Girona-Espanyol a Montilivi. I en poliesportiu moltes coses també, Sergi. Parlarem de bàsquet, que el Barça va guanyar l'Eurolliga ahir a la pista del Panathinaikos i ja s'ha classificat matemàticament pels quarts de final de la competició. També aquest cap de setmana comença el Mundial de MotoGP a Portugal. Estarem allà amb l'especialista en motos a la COPE, el Borja González, a veure de què és capaç aquesta temporada el Marc Márquez. I també tenim avui en marxa la cinquena etapa de la Volta, amb final d'etapa al Port, a Tortosa, amb una pugna espectacular que estan mantenint Roglic i Evenepoel.
Bueno, estan empatats a tots, és a dir, està tot empatat.
Porten el mateix temps, després de quatre etapes.
Ara és líder Roglic únicament per la posició a les etapes.
Correcte.
Molt bé, estarem molt pendents de la Volta. Gràcies, Joan. Fins després. 3
adeu,
i 5.
Esports adeu, Sergi.
I a les 7 de la tarda arriba, com sempre, l'anàlisi, la reflexió i la veu de Montse Rodríguez, que ens aporta també un altre punt de vista dels temes que hem anat tocant durant el dia d'avui aquí a COPE Catalunya. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs sí, avui ens interessarem, com estem fent al llarg de la programació, de les 1.001 traves que s'ha de sortejar, sobretot els valents que volen muntar una empresa avui dia.
Sí.
I en parlarem...
Clar, és que, sí, és molt fàcil dir la paraula emprenedor o emprenedora.
I tant,
molt
sí,
fàcil
sí.
Dir-ho,
queda bé, queda
però
bé.
Després s'ha d'aplicar, si queda bé, exacte.
Efectivament. I avui en parlarem amb una jove empresària de Lleida, una valenta,
sí,
que ens explicarà, doncs, com ha format la seva empresa i quines són les traves que ha hagut de saltar una mica, perquè és bastant complicat. Després posarem la veu a una víctima d'afectats de l'amiant. Recordem que la Generalitat ha posat en marxa un pla per erradicar totalment l'amiant. Avui, com hem fet al llarg de la programació, en parlarem amb una víctima, què ha passat, com ho està vivint i quines seqüeles li ha quedat de tot plegat. I després, una bona notícia... El canvi d'hora, Sergi Tor.
Ah, ve que ets favorable amb aquest canvi horari.
Home.
Comença ja l'ambient mediterrani i la socialització al carrer.
Efectivament. Jo, tot el que sigui, més llum del dia i que arribi l'estiu, vol dir vitamina, bueno, vol dir sol, vol dir llum, vol dir alegria.
Exacte. Bueno, és més llum del dia a la tarda, perquè ara al matí serà més fosc.
Bueno, però tu ja saps que jo sóc d'aixecar-me més tard per després poder presentar la linterna de Catalunya i Andorra.
Clar que sí.
Aquests seran els temes, entre d'altres, que tractarem avui en el programa. Així que jo de tu... No m'ho perdia.
Evidentment, allà serem puntuals a les 7. Gràcies, Montse. Fins després. Arriba a línia COPE a les 3 de la tarda. El repàs informatiu nacional i internacional. I a les 3:05, Esports COPE amb Joan Batllori.